El búnquer.
...1932, Denver, Colorado, als Estats Units d'Amèrica. Avui comencem just durant el període de la Gran Depressió. Després del crac del 29, els Estats Units estan vivint la seva pitjor època des de la Guerra Civil. Enmig d'aquesta crisi financera, en William i la Daisy Graham són una jove parella que ara mateix això de tenir una canalla no entrava dins dels seus plans. Oi, això, ja, ja, això ja a vegades som. Ve i no t'ho esperes.
No, exacte.
Era l'últim que volien. Aquell nadó ara mateix els va molt malament. Una boca més per alimentar és un problema. El nano es dirà John Gilbert Graham i els pares hauran de fer un esforç per adaptar-se a la nova situació. Tot i el panorama, els primers anys de vida d'en John Gilbert són prou feliços. Sí. Al final, els pares han après a estimar-lo i han intentat donar-li una infància correcta.
Carai, ostres, correcte, quins luxes, només. Han intentat donar-li, després d'aprendre a estimar-lo, aquest nen... Pinta que estarà estupendo.
Perfecte, home. És veritat que el petit John, o Jack, que és com l'anomena tothom, no és el nen més simpàtic del barri, però sí que podem confirmar que té la mirada pura i brillant. És una llàstima que quan les coses anaven una mica millor i el país començava a sortir de la crisi,
va.
El pare es mor d'una pneumònia mal curada.
Molt mal curada, perquè et moris, eh?
No. O sigui... No està curada, no. No és que estigui... Jo entenc que si es mor no és que estigui mal curada, és que no s'ha curat.
No. Vaja. Ja, el terme no...
Miri, li comento, l'avi l'hem curat molt malament.
Molt malament. Ostres, però què va primer? No. L'han curat, no?
Sí, però malament.
Molt malament ell tot darrere, eh? És que, ei...
Tu m'hi diré, una esquela, i de què va morir? Mira, va estar molt mal curat.
Molt mal curat, molt mal curat.
En fi, amb la mort... Amb la mort del pare, la situació es complica de mala manera. La mare no pot afrontar totes les despeses i es veu obligada a enviar el petit Jack a un orfenat.
Tranquils. Per què?
La bona notícia és que l'orfenat és de primera categoria.
Ah, carai!
Sí.
Un orfenat que tenen estrelles, com els hotels.
Bueno.
Tres nens petits, no?
Tres biberons.
Un orfenat de tres biberons.
Una mica va per aquí, aviam, existeixen diversos orfenats,
sí.
no estan classificats amb estrelles a la porta,
Val.
Però hi ha els orfenats més conflictius, que és on s'hi ajunta el millor de cada casa, saps? Nens traumatitzats, delinqüents juvenils, tot
Val.
Això.
Val.
En canvi, en Jack és enviat al Clayton College for Boys, un orfenat que acull textualment,
sí.
Us dic...
Aviam.
Exactament.
El subtítol,
sí.
De l'orfenat.
Ah, exacte. Orfes, mascles, blancs, pobres... i nascuts de pares respectables. La mare ha pres la decisió de deixar-lo a l'orfenat perquè no es pot fer càrrec del nen de cap manera. Això sí, diu que de seguida que les seves condicions millorin,
sí.
El vindrà a buscar.
No, que m'ha dit que vindrà.
Ja,
sí?
Sí que ha marxat molt de pressa, sí que és veritat.
Potser sí que tenia, però igual torna igual demà.
Tenia tard, havia d'anar a fer un recado, no sé. Encara que sigui un orfenat respectable, els primers dies són d'allò més durs pel nostre amic.
Ja està. És que, de veritat, els nens dels orfenats són tots uns malparits.
No. Al contrari.
Què?
És en Jack que els maltracta. El petit Jack s'ha tornat un abusador.
No pot ser.
Tot just té 11 anys, però s'ha tornat una bona perla. En Jack s'escapa de l'orfenat cada 2x3. Un dia... decideix entrar al despatx del director de l'orfenat i remenar els calaixos. Calaixos del despatx del director, eh?
Això és gros, eh?
Ojo, eh?
Això és molt gros.
Tot remenant troba les claus de casa seva.
Oh!
Decideix agafar-les i fer-les servir per entrar a casa del director i robar tot el que hi troba. En Jack Graham es porta tan malament que l'any 1943 decideixen expulsar-lo de l'orfenat. Ale. La mare diu que ella tampoc se'n pot fer càrrec, que no el vol. I l'en Coloma a viure amb uns parents. Deixa en Jack amb els familiars i marxa corrent.
Bueno, la mare, et diré una cosa, està gastant més en pneumàtic que en cuidar el seu fill.
Sí, sí,
no el vol ni un segon a casa.
No. Ara la Daisy, la seva mare, ja havia refet la vida amb un altre home. No en vol sentir ni parlar del seu fill adolescent.
Oh.
La mare s'encarrega d'administrar un restaurant de luxe. Té certa posició social i té molta feina.
Doncs col·loca el nano a fregar plats. Ah. Això els hi va molt bé, els nens.
No, res. Ella diu que està massa ocupada. En Jack viurà amb uns seus parents fins que tingui 16 anys. Ara hem de fer un salt fins l'any 1951. En Jack és un adolescent sense ofici ni benefici, però el nano està disposat a començar de nou i construir-se una vida.
Et juro que no sé pas cap on anem avui, eh?
Tranquil.
Que en Jack acabarà la presó o serà un pintor, es farà milionari. Bueno, qualsevol cosa que em diguis...
Ja veurem.
Ah?
Ja veurem. Per on peta tot plegat.
Vinga,
en Jack comença especialitzant-se a falsificar i cobrar xecs sense fons.
Perfecte. Una feina com qualsevol altra.
Sí, escolta. Okay. Has de trobar el teu, si això és el que saps fer. Amb aquesta estafa guanya molts diners. Ah. Diners que destina a comprar-se un bon cotxe descapotable.
Sí, senyor. Groc, poder ser. És el primer que t'expliquen a classe de delinqüent. Un bon cotxe per passar desapercebut.
Doncs mira, la policia triga 2 dies a detectar en Jack amb aquell descapotable nou de trinca.
És idiota.
Això fa que l'investiguin i el detinguin pel tema de les falsificacions. Quan l'han capturat, també li han descobert unes caixes de whisky de contraband al maleter.
Vinga.
Ah, no.
De veritat.
En Jack es passa 60 dies a la presó mentre espera el judici. Pot ser que li caigui una condemna molt dura. El nostre amic està preparat per passar-se uns quants anys a la garjola. El dia del judici, però, passa una cosa que ho canvia tot. Apareix...
El director de l'orfenat li diu que el perdona.
No.
El pare.
El pare
d'en Jack, on era?
El pare d'en Jack va morir d'una pneumònia.
Ai, sí, mal curada.
Sí.
És veritat.
Molt mal curada. Apareix la Daisy Graham, la mare d'en Jack. La mare, sí.
Aquesta també anava amb un descapotable.
Sí. A la Daisy li han vingut els remordiments per abandonar el seu fill durant tots aquests anys.
Sí.
Diu que està disposada a pagar els deutes i els danys que han causat les falsificacions d'en Jack.
Que maco.
Amb l'ajuda de la seva mare, en Jack només haurà de passar 60 dies a la presó i haurà de fer treballs comunitaris.
Molt bé.
Bonica història d'amor, la mare.
Sí que és veritat.
Sí que no va estar bé en els inicis.
No.
Però bueno, ha tornat.
Però la mare torna, eh?
El pare torna.
No, el pare no
si
pot.
Si és mort. En Jack torna a començar una nova vida. El judici li ha servit per reconciliar-se amb la seva mare i també li ha servit per tranquil·litzar-se una mica. És en aquesta època quan coneix la Glòria, una bona noia amb qui es casa i forma una família.
Ah?
Som al 1954 i el nostre amic, amb 22 anys, ja té dona, 2 criatures
Carai.
I una petita casa a Colorado. La Daisy li proposa al seu fill Jack muntar un restaurant. Ella serà la propietària i ell el gerent. Estem remuntant la biografia, però no serà l'amo ni el propietari del Burger King, Jair, ja t'ho avanço. El problema és que en Jack, això de portar una vida honrada, a vegades ho troba un pèl avorrit. Li falta una mica d'adrenalina, saps?
Bueno, sí, home, sí, però això ens passa a tots.
Sí, a vegades la rutina, no? Dius, hòstia, hauríem de fer... Ja.
Una mica... Necessito adrenalina. Me'n vaig a jugar a pàdel.
Sí, clar. Per trencar una mica, no?
Per trencar, eh?
Fotem pizza el divendres.
Va, va, va!
Frena!
I li cauen els gons, ja.
De tant en tant, el nostre amic no s'hi pot resistir i en fa alguna de les seves. Per exemple...
Aviam, com teniu amb aquesta música, que el tio se'n va a buscar una pizza.
L'any 1955 en Jack se li acudeix deixar el seu Chevrolet nou de trinca aparcat a les vies del tren. Baixa del cotxe i espera en un costat que el tren passi i ho rebenti tot. El que hem de saber, a més, és que el dia abans en Jack havia anat a assegurar el seu cotxe i aquesta destrossa li comporta un cotxe nou i uns beneficis de $1,000.
Ostres, el del seguro, no s'ho ha vist venir, eh?
No, en Jack continua fent vida normal, cuidant la seva família i gestionant el restaurant familiar, però cada mitjanyet, més o menys, li venen idees tan estrambòtiques com la del cotxe. Bueno, per trencar una mica.
Ei, què passa? Eh? Què passa? Que estan flitant? Que hi ha mosques o què?
Ah, no. Què és el restaurant familiar d'en Jack i la seva mare.
Sí?
Es veu que algú s'ha deixat el gas obert.
Però què és aquí? Encara que ha sigut aquest pet d'Oppenheimer?
Al cap d'una estona, una forta explosió ha rebentat tot el local. Sort que en aquell moment no hi havia ningú a dins.
Ai, ai, ai.
I és casualitat que en Jack, uns quants dies abans, havia contractat una assegurança contra incendis i tota aquesta mena de desgràcies. Amb l'explosió s'ha embutxacat una bona quantitat de diners.
Sí que té mala sort el noi, sí. De veritat, tu. Just
de fer sort que és previsor, sort
just
que és previsor.
Que va anar a fer el sort que va anar a fer el segur sort. Dos dies abans.
Després dels antecedents amb el cotxe a les vies del tren, els de l'asseguradora busquen qualsevol indici per demostrar que aquella explosió ha estat provocada. Però no aconsegueixen trobar res i han de pagar fins a l'últim dòlar del contracte. Bona jugada.
Bona jugada, i sí. Aquest tio em cau bé, perquè sí. Un tio que estafa una asseguradora...
Mira,
endavant amb tot, eh?
En Jack està encantat amb els diners, però la Daisy està ben emprenyada. Ai. No té cap dubte que el seu fill ha fet explotar el restaurant. Mare i fill comencen a discutir i la relació es tensa per moments. Després de discutir sobre l'explosió del restaurant... Què? La Daisy decideix passar el Nadal a Seattle, lluny del seu fill.
Bueno, ostres.
Això passa a vegades, eh? Que...
necessita aire.
Bueno, i que el novembre és mal mes per barallar-se. Perquè llavors ve el Nadal,
sí.
I cago en Déu, què
això
passa?
Això penseu una mica.
Sí, quan
la
us
baralla...
Aneu... Sí.
No, a veure, mai és mai molt bon moment per barallar-se.
Passar
perquè,
festes.
Clar, passar festes i en venen d'altres, eh?
Quina és?
De seguida ve bon. Carnestoltes, eh?
Sí,
no ens podem barallar, ara ve Carnestoltes.
No, hòstia.
I som al gener, eh? I falten dos mesos. No, és que ve Carnestoltes, hem de preparar-lo al ball, sí, del col·le.
Sí, però bueno, vull dir que... Dos, o sigui, dos tios disfressats, si estan barallats, tampoc ho notes
tant. Tampoc es nota, és veritat.
No és el sopar de Nadal, no?
No, per Nadal no us baralleu.
Bueno, la nostra amiga vol posar una mica de distància i deixar refredar les coses. Acaba, el seu fill acaba de fer petar el restaurant, s'ha de pair, tot això s'ha de pair. Ara la situació és massa tensa entre ell i en Jack com per passar un Nadal convencional menjant escudella.
Deixem-ho respirar.
Agafarà un avió cap a Seattle. I oita, després de les festes ja veurem cap on va la seva relació. En Jack s'ofereix a portar-la a l'aeroport amb un gesto de, bueno, mare, estem enfadats, cap problema, ja t'aporto jo.
Podem arreglar,
t'aporto,
sí,
jo.
Sí.
Un cop allà li dona un regal que li ha preparat per Nadal.
Ah.
Que clar, ja que no passant... Una cosa és no passar el Nadal junts, sí, i l'altra és que no es facin regalos.
Això seria molt lleig, sí que és veritat. Doncs veig que...
Donem-nos distància, però té un regal de Nadal... Ja,
d'acord que li ha fet esclatar el restaurant,
sí.
Però el detallet, en el fons, en Jack, ja, és que té bon fondo.
Sí.
Té bon fondo.
Sí, tant que té bon fondo.
Eren diners per ell i la seva mare, al final.
Al final ho va fer per la seva mare.
I no ha mort ningú.
No.
Ja està.
Vas fer explotar el restaurant,
sí,
que
home,
era tancat.
Sí, no hi havia ningú, no hi havia ni els treballadors.
No. Bueno, li dona el regal, li diu, això sí, que esperi una mica, que no l'obri, sí, fins a, que aterri l'avió, que no corri a obrir-lo.
Sí, sorpresa, clar. No, vols que l'obrin davant teu,
no,
el regal.
Molt
no,
llet,
no,
ja l'obriràs i ja em dius si t'ha agradat.
Val.
En Jack i la Daisy s'abracen i es desitgen unes bones festes.
Sí.
Ella puja a l'avió amb el regal del seu fill a la maleta i convençuda que la reconciliació és possible, que passats uns dies ja ho veuran tot més clar.
Vinga, endavant.
Un cop la mare ha pujat a l'avió, en Jack... corre cap a l'asseguradora de la mateixa terminal per contractar una bona assegurança de vida per la seva mare.
Tranquils, què passa? Què passa? No. Què fot?
És un tio previsor, eh?
Ai, que tanquen, que no té temps d'arribar.
El paquet que en Jack li acaba de regalar a la seva mare, aquell paquet que no pot obrir fins que arribi a Seattle...
Sí.
Doncs fa aquest sorollet, tu.
Que li ha regalat un rellotge. Sí. És un bon regal.
És un bon rellotge.
Un despertador. Va molt ràpid. Sí que és veritat que va molt ràpid.
Sí.
Em posa molt nerviós,
és
no?
Un rellotge, hòstia, per anar de pressa.
Pots dormir amb aquest soroll?
Hòstia, difícil. O poder dorms... Sí que pots dormir, sí. L'avió 629 de la United Airlines s'enlaira...
Sí, què i què?
I al cap d'uns minuts es converteix en una bola de foc. Els trossos de l'avió cauen en un camp de patates a prop de l'aeroport. No hi ha supervivents. La Daisy i tots els altres passatgers han mort. Les autoritats es posen a investigar què carai ha pogut passar. De seguida veuen que allò ha sigut una explosió provocada. L'avió portava una bomba a dins.
No! No!
És molt.
Era el regal de la mare!
És que de veritat, eh?
Com... No sé si es pot ser més rata de claveguera.
Els investigadors ho fan com a les pel·lícules de Hollywood. S'emporten tots els trossos de l'accident a dins d'un hangar i comencen a reconstruir l'avió peça per peça. També necessiten els noms dels passatgers, on estaven asseguts i quina mena d'equipatge han facturat. Amb el llistat de passatgers s'adonen que una tal Daisy té un familiar directe al seu fill que ja ha tingut diversos episodis estranys. De fet, el que més els estranya és que el nano ha contractat una assegurança de mort per la seva mare el mateix dia de l'accident.
Bueno, què passa? És casualitat. És que tu contractes quan pots, quan sí, tens temps.
Ara. Sí, fins ara estava al restaurant treballant.
Oh,
no
és
podia.
Que és molta casualitat que hagi... Per... I vostè ha de medir les casualitats o com va això?
Exacte.
Vostè, senyor de Catalan Occidente. Vostè, senyor de Occidente.
Exacte.
Què m'ha de dir vostè a mi?
Occidente.
Usted no tiene que decir a mí cuando puedo... Sí.
Si, no és, si no és ni de aquí.
Si usted m'entiende en català, si en és... catalán.
Amb totes les proves recopilades, en Jack Graham és el principal sospitós. El localitzen i és detingut. En Jack protagonitza el judici del segle. Mai s'havia vist un atemptat com aquell. La premsa hi vol fotre cullerada i tothom s'interessa per la persona que ha matat a la seva mare i 43 persones més. Qui s'amaga darrere de l'assassí en sèrie conegut com Jack Graham?
Com que assassí en sèrie? A mi no me la vulguis colar. D'assassí en sèrie no en té res.
Bueno, va matar 44 persones per cobrar de l'assegurança.
44 persones de cop no compta. Com a assassí en sèrie has d'anar, tu has de currar una a una, pam, 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 pas a pas, pas a pas. No, l'assassí en sèrie no va amb presses.
No. Mata un, després l'altre. Ah. Mira, doncs el jutge pensa com tu, Jair, perquè no el condemnen per matar 44 persones, sinó que el condemnen per matar una sola persona, la seva mare.
Aquí està, aquí l'altre són danys col·laterals.
El cas, al final, es tracta com si no fos un atemptat terrorista, com si en Jack només hagués volgut matar la seva mare. La resta de passatgers, com deies tu, són danys col·laterals. Està. Tampoc és que hi hagi gaire diferència en el resultat final, perquè la condemna per matar la seva mare en aquestes circumstàncies és la pena capital.
Oh.
Vull dir que si els hi comptes als altres, no sé què li pots afegir. Vostè el matarem
el
per haver
matarem.
Matat la seva mare i per haver matat els altres.
Doncs el matarem vestit de pallasso.
Vale.
Molt humiliant, eh?
Sí.
Et maquilla el butxí abans.
Home.
Aviam, aquestes els ulls
home,
més blanquets.
I et fa patir, amb una pistola i tirar aigua
sí,
primer.
Sí.
No, això no ho fa, no ho feu. No
la
ho feu.
Flor aquella.
Sí. En Jack primer intenta defensar-se
sí.
I alega demència. Però quan veu que no el creu ningú, decideix confessar el seu crim. El noi diu que la mort de la seva mare significava cobrar molts diners. Era una suma que no podia deixar escapar.
Ah, no, clar. No. No. Vist així?
És que si m'ho ha dit el gestor.
M'ho ha dit el gestor, és que són molts diners.
Jo no,
sé. I no els han declarat després.
Finalment, al gener de 1957, la vida d'en Jack Graham arriba al seu final quan és executat a... Pareu atenció, que aquesta és nova.
Yep.
A la cambra de gas.
Mira.
Molt bé.
Ah, sí?
Sí.
Ostres, el jutge va estar creatiu, eh?
Sí, bueno, va dir, ja, com va fer allò del gas al restaurant.
Doncs vinga.
Ho devia lligar
obriu,
per aquí.
Obriu el botano.
Aviam. En Jack Graham només tenia 24 anys. El seu cas es considera el primer sabotatge intencionat d'un avió. Allò va fer canviar les lleis i les legislacions aèries. Jack Gilbert Graham, nen abandonat, estafador i responsable de fer explotar un avió i matar la seva mare i 43 persones més. Vols veure'l?
Sí.
T'he de dir que la foto...
Sí. No li fa justícia?
No.
Home.
A veure.
I tant que li fa justícia. O sigui, la foto, sí. Sense jo conèixer la història, m'ensenyes
sí.
Aquesta foto
sí.
I no m'equivoco gaire d'història.
Clar.
Mira,
a veure.
Guaita quina mirada, nano. Què? Hi ha un nen a primera fila que s'ha espantat, eh?
Crits d'esglai, eh? Però què? Però, o sigui, no sabia pas gens que li estaven fent la foto.
Cuidado, eh?
Jo aquesta mirada l'he vist, eh?
Sí.
Però a les 4 de la matinada en una
sí,
discoteca.
Sí.
Aquest senyor va fer canviar les lleis i les legislacions aèries. Ja no s'hi pot pujar amb bombes. En
no. Bueno, gràcies a ell.
Gràcies a ell.
Ara volem més segurs tots plegats. Vull dir que tinguem en compte també a l'hora de fer el judici, això.
Sí, al tanto. Ho dic perquè us ho penseu dues vegades per dir si...
Potser us ha salvat la vida.
Jack Gilbert Graham és digne d'entrar al búnquer, sí o no?
Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
Neu Rossell, què tal en Jack Gilbert Graham? Què et sembla?
Em sembla... A veure, no em cau del tot malament.
Bueno...
No, aviam... Home,
deixa que hable,
no, no, és que tampoc, vull dir, hi ha gent que mata d'una manera que expliqueu coses que han rebentat per dins i han tret no sé què, i aquest senyor tenia aquest punt que no és boig, sinó que vol guanyar molts diners i busca la manera.
Sí, és avarícia, és avarícia, és avarícia. No és maldat, no és maldat.
No!
No, no, aviam, és una manera de veure la vida.
Sí,
no?
Sí, però no l'hagués deixat entrar tampoc.
Val, tens més informació?
Sí, sí que tinc més informació. Vinga, va, voleu saber ben bé què hi havia dins del regal de la mare?
Aviam.
Ben bé, eh?
Què li darem, el regal de la mare? Què era, què era?
25 cartutxos de dinamita.
Oh, carai.
Eren 25,
però,
eh?
Però escolta'm una cosa, té mama, ostres, però com... Deu però passar, ho fas passar, passar per un regal, això?
Com ho fas passar per l'arc de l'aeroport?
És que no hi havia
arc. Ja, abans que...
Endavant. Hi havia un arc de Sant Martí,
anaven entrant i es convertien en unicorns la gent que entraven.
Va, a veure, aquí ve la pregunta del regal. A veure, gent de Maçanet de la Selva, esteu preparats?
Sí.
Perfecte.
Sí, sí, sí.
A veure, què va dir en John que havia comprat per la seva mare? Quin era aquell regal? Què li va dir a la seva dona? Cas de veu que la dona va dir, què, tanta estona que has estat buscant?
Sí. Com és que no ho trobes? Què estàs buscant?
Què has comprat, al final? Opció A. Li va dir que era un joc de taula.
Bueno.
Opció B, que era un àlbum de fotos amb ell i la... I la... I qui? Ah, no, amb ell i la seva mare.
Sí. Un Hoffman.
I la C, que era una caixa d'eines.
Aviam.
A veure, un joc de taula, si marxava sola, ella, que... Sola? Ja. No? Sí. Ah, l'àlbum... Hi ha de passar molt, això? Què diria? Caixa d'eines que pesa, no?
Sí.
Si marxava ella sola, que tingués...
Sí.
Jo crec que la C.
Sí.
Diem la C, eh?
Creuen que
sí,
la C...
Què creieu?
Sí, creieu que la C... Va,
caixa d'eines?
Sí, la C, la caixa d'eines.
Doncs vinga.
Un regal estrany, no? Sí. Home, tu et faria il·lusió.
Sí, a mi m'agradaria molt, sí, sí.
Però la Daisy, no sé, no sé si poder, sí, que remena molt. A veure, anem a veure si és correcte.
Bé!
Es veu que li va dir a seva dona que li havia comprat una caixa d'eines i ella no va sospitar al veure'l tant de temps buscant el regal perfecte, que es veu que deu costar molt allà trobar.
Bueno,
Denver, Colorado.
Bueno, si no trobes exactament la que...
Jo, aquí, jo vull l'anglesa, la clau anglesa, però que sigui de
aquí
color...
Aquí l'entenc.
No sé si ho sabíeu, però els presoners d'Auschwitz van voler fer la punyeta als nazis d'alguna manera.
Que menys, no?
Encara que fos mínima. A veure, els obligaven a treballar i, evidentment, no ho feien gens de bon grat perquè n'eren obligats.
Tu, ja que ens mataran, què us sembla si els hi toquem una mica els ous?
I sempre hi hauria un de... Hòstia, no fotis, home, no, va, va.
No perdem el respecte.
Ni un paper etern, no, esplau.
Així que van voler-los fer una mica de punyeta dins les seves possibilitats. A veure, no podien fer grans coses.
No, no. Podien posar una bomba a l'avió dels nazis.
No, no. La pregunta, doncs, anirà per la gent de Rubí.
Aviam.
La pregunta és... Què van fer aquests presoners? Opció A. Van col·locar una rajola mig enterrada perquè s'entrebanquessin els soldats cada vegada que passessin per allà.
Que divertit, eh?
És divertit. És maco.
I veus que s'entrebanquen i...
Sí, cada vegada. Opció B. Van posar una lletra al revés de la porta de l'entrada del camp.
Ah.
I opció C. Van construir un mur que quan el vent bufava xiulava sempre.
Fixa't. Oh, quina ràbia fa això.
Però és una putada per ells també, que són els que estan a dins.
És igual, però pensen... Lletra, no. Jo ho he fet jo, això.
La rajola, no? La rajola. Més difícil que et pillin, no?
La rajola.
La lletra cantaria molt, el mur també. La rajola.
La rajola.
La rajola.
La.
Anem a veure si és la A. No. A veure, és que ella ha dit, es notaria molt si la lletra estaria girada, però clar, es tracta d'una B alta. Dins del camp hi havia una frase que deia el treball es farà lliure, sabeu el típic?
Sí.
Que en alemany és Arbeit macht frei. I van col·locar la B al revés. Tenim aquí una imatge.
A veure.
Uita.
Sí.
Veieu que la B està grossa de dalt?
Sí. La rodona grossa hauria d'anar baix.
I els pares anaven passant fent...
Sí.
Sí, els hem puntorejat.
El jueu també li fa gràcia tot, trobo, eh?
Sí, bueno.
Vaja.
Es conformaven amb ben poquet, eh?
Sí.
Quan estàs a Auschwitz igual...
Sí, clar, però deu pensar, uita, no se n'ha adonat els molt burros.
No, no.
Està bé.
Mira, a nosaltres ens estan matant, però els hi hem girat una lletra.
Ah, això sí.
Us hem girat una lletra. Cap a dins el forn, sí, però...
Sí, però mira que ja ve alta.
Anem guanyant, Josep.
Haig de dir que si voleu anar a veure, el rètol no hi és, eh? És el museu, m'han fet un altre que la B està ben posada, però...
Oh!
Però bueno, bueno.
En fi, oh. Només ho han encertat els amics de la primera fila de Maçanet de la Selva, i són ells els que podran aconseguir un magnífic lot de conserves, Ferrer! Salsa de calçots, mongetes seques, all i oli, que seran...
Per qui encerti la cançó de la Neus.
És que crec que el títol de la cançó fa molt per la biografia d'avui.
Quina és?
Què fa quan fa? Què diu?
Van bé alta, també van bé
alta. Sí, però al revés o...?
Bueno, al revés pots...
També sona igual, però sí.
Ah, quina és?
No. Té molt a veure amb la biografia.
Sí.
I amb una onomatopeia.
En la part... En la
part. Bum, bum, bum,
bum, bum, bum, bum.
Sí, senyora.
Bum, 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 es diu la cançó. De qui és aquesta cançó, Neus?
Venga Boys.
Dels Venga Boys.
Adéu meu, adéu meu.
Això ha endevinat la Laura de Maçanet. Per ella, lot de conserves, Ferrer.
Ràdio Clandestina des del búnquer. Amb en Peyu, Jair Domínguez i Neus Rossell.
1941, Seattle, Washington, als Estats Units d'Amèrica. Avui la nostra història ens... Hòstia, equivocar-te la primera frase és terrible.
Però so, no,
mira,
no, no,
si
fuera,
fos
fuera
gravat,
no. Fuera,
si fos fuera,
no.
Si fos gravat et diria, sí, tornem a començar. Però el sent directe, no?
Ara la gent ens està escoltant i dirà, no, ja, home, no, no, què fan, què fan? No, no, seguim aquí al peu del canó.
Ara.
Perquè, encara que no ho sembli, tu també ets humà, Peyu.
Sí, senyor.
No
ets...
Oh, no, no, no.
També, també...
Humà, 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 humà.
Hi ha prou, de robots que ens roben la feina. Reivindiquem l'humà. No, perquè la gent diu, com pot ser, en Peyu, tantes coses, un dia petarà. Bueno, doncs, doncs ha petat ara.
Ha petat ara.
Ha petat ara. Ha, no li ha sortit ni història.
Ja està.
S'ha colat.
Ja està. Ja està, ja està. Ja està. I us agraeixo els crits de recolzament, cridant humà, humà.
Peyu l'humà.
Avui la nostra història ens porta fins a casa dels Minock, un matrimoni que està a punt de tenir el primer fill. Encara no saben si tindran un nen o una nena, però ja en tenen decidit el nom. Surti el que surti, es dirà com el pare.
Hòstia, doncs, hòstia, doncs espero que el pare no es digui Segimon.
Per sort no, eh? El pare es diu John, així que si surt un nen es dirà John, i si surt una nena es dirà Jun. El misteri es resoldrà abans del previst. Va. Perquè com que la criatura és més gran del compte, els metges avancen al part per evitar que esberli la mare pel mig.
T'ho diu així el metge,
és tècnicament, tècnicament diu això l'informe. L'haurem d'avançar al part perquè no quedi vostè esberlada pel mig. Tot i ser un buit mesó, el petit neix sa i estalvi. És un nen que es dirà John i que és també el nostre protagonista d'avui. Oi, tal.
Mira'l, ben normalet, no?
Sí, en John es passa els dies menjant i dormint.
És tot el que se li demana a un fill?
Sí, sí, sí. En aquesta edat, sí. Menjar i dormir.
Menjar i dormir.
Doncs en John té els pares encantats. El nano els dorm molt bé, no plora gens, només necessita alguna cosa per rosegar i un lloc còmode on jaure. La seva mare de seguida li ha donat, li ha de donar llet d'animals i menjar sòlid perquè ja no el pot alimentar amb el pit.
Oh. Llet d'animals.
La primera que trobi.
Nano, no té llet de zarigüeia.
No, no, no. Cada mes que passa, en John es fa més gros. Es pensen que és un nano de 2 anys i només té 8 mesos. Passen els anys i en John segueix la mateixa línia. La mateixa línia de sobrepès,
Ah, és allò la...
Sí.
Mira, aviam si segueix la curva.
Doncs
aquesta,
sí, sí,
doncs,
la curva cada vegada és més grossa. Cada vegada la seva alimentació és més desastrosa. Els seus pares, que són mig analfabets, tampoc saben com ajudar-lo. Si té gana, doncs que mengi. Mira, entre que menja malament i que no fa cap mena d'exercici, en John arriba als 10 anys fet un bon toixó.
Bueno.
Aviam, jo no sóc ningú per jutjar el físic de la gent, però si vols tenim algunes dades.
Dóna-me'n alguna.
Sí. Ara mateix en John té 12 anys.
12 anys?
I fa 1,70 m.
És bastant, perquè...
És com jo.
Perdona, igual que el meu fill, eh?
Sí, també té 12 anys i 1,70 m.
Bueno, té 13 anys i fa
metro 80.
Collons. Collons, bona dieta.
Bona, sí, clar, no para de menjar. Para de menjar, però tampoc para de moure's.
No, 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 està bé, que cremi. 12 anys, 1,70 m. Anem, sí, al pes.
Anem al pes, ara, ara.
Si és com el teu fill, aviam.
Aviam si és com el meu fill.
Són 12 anys, 1,70 m,
sí? Sí?
133 quilos. És gros, és gros, és gros. És gros, és gros. Jo ara fa temps que no el veig, el teu nano, però... No, no fa 133.
No, crec que... Aviam, no sé si m'estàs sentint ara, però Roc, tu no peses 133
quilos. No, home, no.
Sàpiga, no.
Els pediatres adverteixen als pares que, si us plau, el posin a dieta.
Metges demanant, si us plau. Quan el metge te demana, si us plau...
Sí, fer-li cas. El problema és que no hi ha res a fer. En John diu que si no menja es troba molt dèbil i s'ho passa molt malament.
Ostres, no fotis.
Durant l'adolescència, en John continua engreixant-se sense parar. Cada any anem a pitjor. Amb 17 anys pesa més de 160 quilos. Quan en té 20, ja sobrepassa els 200.
200 quilos!
El noi és gandul i és un golafre.
Doncs llavors se li ha de picar la cresta.
Bueno, a més de menjar com un animal, no es mou del sofà de casa. Només es mou per anar a la nevera.
Home, però has dit que té 20 anys. Bé que deu treballar, aquest nano.
Sí, sí, però no té una feina gaire exigent físicament. En John és taxista.
I pita perquè s'acostin, eh?
Sí, sí, sí. En John no crema calories, ni a casa ni a la feina. Continua creixent d'alt i d'ample fins als 21 anys. Quan fa 1,85 m d'alçada, pesa 260 quilos. Les dimensions, però, no li impedeixen conquistar una de les seves companyes de feina. L'any 1963, en John s'enamora de la Jean i s'hi casa.
És que... On és la núvia? Hòstia. Se l'ha cardat. L'àpat de casament devia ser...
Bon àpat. El que és maco de veure és la parella, eh? En John i la Jean formen una parella ben curiosa.
Ai, què passa, que la Jean també està furtota?
Al contrari. Ah. Mentre que en John sembla una muntanya, la Jean és ben menuda. Ella fa 1,5 m i amb prou feina arriba als 50 quilos. Bueno, si fas la mitjana no estan grassos.
No. Igual grassos.
Sí, és veritat, perquè si l'altre si fa... fot 260 i 50...
Surten
310 entre dos són 155.
Són dos gordos. O sigui, sí, sí. Si fas la mitjana surten dos gordos.
Sí, sí, sí. En fi, estem a la dècada dels 70,
sí.
Amb un John ben descontrolat. Menja tot hora, fins i tot mentre va amb el taxi, que és una cosa una mica, no? Agafes, ostres, el taxi i el tio es va fotent un entrepà mentre...
Sí, s'està fotent un entrepà de mandonguilles, però escolti, condueixi.
Escolti.
No, home.
És un pou sense fons, aquest home.
No sortirà dins el taxi, eh?
Eh?
No sortirà dins el taxi, aquest tio quedarà tancat a dins.
El tanto, eh?
Tanto.
Que si entres justet i a dins vas menjar en 8 hores, al igual no surts.
És allò de... Bueno, jo vaig veure un reportatge de taxistes d'aquests de no sé on era, Pakistan, no sé, que els tios, clar, no tenien ni casa, dormien dins del taxi.
Hòstia.
Era un no parar.
Sí,
i clar,
sí,
si tu t'engreixes...
Clar. A principis de la dècada, en John aconsegueix que la bàscula, una bàscula especial, marqui un número completament desorbitat. En John pesa...
Érem a 260.
260.
M'he d'espantar? Ha pujat?
Ha pujat, eh? Sí que ha pujat, eh? Anem a actualitzar el marcador.
Actualitzem el marcador, aviam.
A veure.
Aviam, que surt en Ramon Pellicer.
En John pesa...
Sí.
400 quilos. Al cap d'un parell d'anys, el nostre amic suma 100 quilos més al seu cos, superant els 500. Pesa, literalment, mitja tona.
Però que... No sabia que... Però què?
500.
500, eh? Bona suspensió, que va amb un buggy.
Home, bon taxi, eh?
Bon taxi, eh?
I tant. Amb aquest pes, el taxi l'ha hagut de deixar ben aparcat. Ara ja no es pot posar dret. Les cames no podrien aguantar el seu pes. Si es posés dret, els genolls se li trencarien a l'acte.
Déu meu.
La immobilitat provoca que cada cop agafi pes més ràpid. Als 33 anys...
Als anys de Cristo!
Sí. Ja pesa més de 600 quilos. Més. És més que Jesús. No... T'imagines?
Si Jesús hagués passat...
Home,
600 quilos!
No haguéssim pas penjat a la creu.
No! La ha de venir en Pedrós amb les grues a aixecar-lo. Què...
A vostè el crucificarem. Sí, sí,
sí,
ja
sí.
Veurem.
Sí, sí. Jaque mate, romanos. Hòstia. Hòstia, seria ben diferent la Bíblia.
Ostres, tu. 600 quilos, eh?
600 quilos és possible.
És molt, és molt.
És molt, eh?
És molt. I encara n'hi ha més, eh? A mitjans dels 70, en John arriba al seu pes màxim. Són 635 quilos. Quilo amunt, quilo avall, eh? Però por ahí. El nostre amic es converteix en la persona de més pes registrat en tota la història. En altres paraules, en John és l'home més gras de tots els temps. Ara que pesa 635 quilos, arriba un punt que en John pensa que igual començaria a ser hora de fer bondat i baixar de pes.
Mira, una mica de pollastre bullit i pujar i baixar escales?
Sí.
Ja està.
Això és perquè...
Mira, John, no agafis l'ascensor.
Ja està.
Ja està, perquè ja, l'ascensor ja igualment és allò que diu màxim 300 quilos.
Clar, clar. El nostre amic comença una dieta molt bèstia que li permet situar-se en un pes mitjanament raonable. En John fins i tot li costa dormir, de fet. No pot dormir estirat. El seu cos produeix sorolls involuntaris que espanten. Estàs dormint? Tu estàs dormint? I és... Hòstia, si he sigut jo. Ah, és...
T'espantes de tu mateix. Ja
tu t'espantes tu.
Com si et volguessis menjar, tu.
És molt conscient que si no s'aprima morirà. Sí. S'aparta dels mals vicis i passa a alimentar-se bàsicament de verduretes a la planxa.
Pues llavors, aleshores es morirà d'una depressió?
No. Gairebé és mort, però no d'una depressió, sinó d'un infart. En John té una parada cardíaca i respiratòria que gairebé se l'emporta a l'altre barri. Per sort, els serveis sanitaris arriben a temps i li salven la vida. Però encara queda un altre problema. Carregar-lo a l'ambulància. Fan falta 13 bombers per poder pujar el nostre amic a la llitera. Els metges que atenen en John, que són els qui certifiquen el seu rècord de pes, adverteixen al nostre amic que si encara és viu és de pur miracle. Té edemes per tot el cos i un índex de massa corporal de 186.
No sé, és molt, suposo.
Molt, molt, molt. Perquè te'n facis una idea, sí. Quan l'índex de massa corporal d'una persona és superior al 29,9%, ja es considera que pateix obesitat.
I en Joan el té de 186?
Sí. Una altra dada. El percentatge de greix corporal d'en Joan és igual d'horrible. És superior al 80%. De tot ell, un 80% és greix. Els doctors li diuen que s'ha passat amb la dieta. T'has passat. Passa a una dieta tan sana de cop tampoc és recomanable. Aquella dieta era un suïcidi. S'ha de primar, però amb una mica més de seny. Als 35 anys haurà de passar-se una temporada ingressat a l'hospital. Allà li fan un seguiment les 24 hores. Malgrat la música, sembla que funciona. De mica en mica el seu estat millora. Perd 100 quilos amb relativa rapidesa. I un any després aconsegueix situar-se al voltant dels 400.
Caram, noi, ei, vigila, vigila, que t'estàs quedant els ossos, nano.
És gros. Clar, tu fas un esforç immens de primar-te 100 i pico de quilos i segueixes pesant 400 quilos.
Clar, deus veure, ostres.
Continuarem baixant, eh?
Va.
Mig any després aconsegueix perdre 100 quilos més i situar-se per sota dels 300.
Va, John!
Vamos, John! No, per favor, m'hi nego, eh? A l'amor de Déu, eh?
Que no era humà, amb 600 quilos, bueno.
És que se'ns acolgarà el correu electrònic de queixes de gent amb sobrepès que ens tiraran de gordòfobs.
La gent amb sobrepès que ens està escoltant està pensant que aquest tio és un gordo.
Sí.
I ja està. I que el seu exemple ens serveixi a tots.
Exacte. Ha reduït tants quilos que ara ha aconseguit un altre rècord. És la persona que ha tingut la pèrdua més gran de pes de la història. En John rebaixa el seu pes fins als 216 quilos. El nostre amic ha perdut 419 quilos.
Ha perdut el pes de dues motos.
I on va tot això?
Home, doncs... no sé.
No? On te va parar 400 quilos?
Però a veure un
moment... No, la persona... On te va parar aquests 400 quilos? On són?
Jo, per si de cas... O sigui, si veus que aquest tio ha anat al vàter, no, que no et toqui anar darrere.
Ja. La suor, no? S'evapora també una mica.
Clar.
Per celebrar-ho, els metges li donen l'alta. Quan en John arriba a casa...
Es carda un paquet de donetes, el cabrón.
No!
Nevados.
Arriba a casa i li diu a la seva dona que es vol divorciar.
Ah, ara que està fet un pinzell.
Ara sí.
Que està fet un pinzell.
Ara sí. Quan ara pesàvem 600 quilos,
sí,
ens agradava.
Ara què?
Ara què? És que en John, durant tot el temps que ha estat ingressat a l'hospital, s'ha enamorat d'una altra dona. Amb el seu nou amor es casaran l'any 1980. I tindran un parell de criatures.
Què? El tio estava... Es veu valent,
està
no?
Està àgil, el nano. Per desgràcia, el nostre amic torna a anar pel mal camí. Havia arribat a pesar 95 quilos.
On te vas, boig?
95, eh? 95 és jo una mica més, ja, eh? Ja hi som, eh?
Déu meu! Ojo. I tota la penjarella.
Sí. He dit que havia arribat a pesar 95, però ara ja en torna a pesar 400.
Jo, de veritat, els salts que carta aquest tio...
Sí, això és anar molt amunt i avall, això.
Sí, això no va gens bé pel cos.
L'any 1981, el nostre protagonista torna a passar una temporada a l'hospital i recupera una mica de terreny perdut, però serveix de poc. Cada cop que surt de l'hospital, torna a posar-se com un barril.
És l'efecte rebot, que és molt puta.
És terrible, això. Sí. T'emprimes 30 i ens recuperes 100. No. Tants desequilibris li acaben passant factura. El 4 de setembre de 1983... Pocs dies abans de fer els 42 anys, en John torna a tenir un infart. I d'aquest ja no se'n pot recuperar i cau a terra fulminat. No,
a veure.
L'efecte era un pèl sobredimensionat. Bueno, el nostre amic mor pesant 363 quilos. Les seves dimensions obliguen la família a pagar dos nínxols.
Però escolta'm,
digue'm,
si tu tens aquest problema d'haver d'enterrar un tio que és, una bèstia...
Està sonant.
No,
per favor.
No, la música liberata a Willy, no.
No, per l'amor de Déu.
No.
Per l'amor de Déu,
no,
eh?
No, per favor. Però aquest tio per què no el cremes?
I és que jo crec que s'hauria de cremar, clar, home. Bueno, és igual per la religió, era creient i va voler ser enterrat i ja està.
També creiem en el que volem, eh?
Clar. En John Brewer Minock encara té el rècord a dia d'avui de ser la persona més grassa del planeta. Qui més hi va costar és un saudita anomenat Khalid bin Mohsen Zahari, que va quedar-se només 25 quilos d'en John.
Home, que poquet, no?
Sí.
Carda't un altre bollical, Khalid!
Ah. Però bueno, saudita, que té mèrit també.
Sí que té mèrit, hòstia. Perquè no pot menjar bacon.
No, de fet en Khalid sí que li ha pres un rècord, el de la pèrdua més gran de pes de la història. Mira,
ostres.
Ja no el té, En John Brewer Minock, el voleu veure?
Home, home, si el volem veure. A veure,
valgui d'exemple...
De quina època?
Quina època? De l'època que estava com...
Jove, però jove o...?
Sí, se'l veu jove, no? Sí, està bé aquí. Sí.
Va, ensenya'm.
Sí,
giro. John.
En John, guaita'l!
A veure, a la foto es surt amb un gos.
Sí.
El gos està visiblement espantat.
Ven aquí, perrito.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Ostres, el braç és... té, no ja saxons, té...
És molt gras.
És molt gras.
És l'home més gras de la història. Havia de passar pel búnquer, sí o sí, que serveixi d'exemple per frenar.
Per frenar
una mica i demanar ajuda.
Frenem la gana, demanem ajuda. John Brewer Minock, la persona més pesant de la història, és digne d'entrar al búnquer, sí o no?
Sí!
El búnquer.
Bones, ei. Em dic Nuri, sóc carnissera i he sentit en el vostre programa i en altres que quan hi ha una guerra, doncs en comptes de parlar de matança o de massacre, es parla de carnisseria i no hi estic d'acord. No. Perquè a la carnisseria tenim carn i tenim altres productes, però tot molt ben exposat i molt net i no hi ha embassarades de sang ni persones mortes.
La veritat,
Ja prou que els negocis costa tirar-los endavant, com perquè a més creem en l'imaginari popular, doncs com a carnisseria, una cosa que és com una guerra amb molta gent morta. I volia compartir aquesta opinió, aquest neguit que tinc amb tots vosaltres. Gràcies.
No, home,
ostres, home, Nuri, dubte, i tant, mare de Déu. És, de veritat, eh?
De veritat. Sí. O sigui...
Aquell ganivet gros. I aquella fusta? No, no passa per res, eh? No,
o sigui, els culpables de que les carnisseries a Catalunya estiguin en detriment perquè la gent jove no va a comprar la carnisseria i només hi queden els senyors i les senyores grans.
Som nosaltres.
Som nosaltres.
Quan hi ha una guerra, parlem d'una carnisseria.
Exacte.
Culpables.
Ja ho sabem nosaltres, que feu aquestes coses de posar peluixos de porquets a les carnisseries.
Peluixos de porquets?
Jo he vist tants peluixos de vaques i porquets a les carnisseries.
Ah, sí?
Que sí. I pollastres. Mira. Són peluixos ben macos. Vull dir, ja ho veiem, que voleu...
Escolta, carnisseries són netes.
Les carnisseries.
Carnisseries, sí.
És una expressió. És una expressió. No ens ho tinguis en compte.
És com quan dius, aquest tio, surt un polític que ha fet una mestiesa, dius, aquest tio és un pallasso. No esteu ofenent el col·lectiu.
Home,
no, aviam, no estem ofenent cap
a
col·lectiu.
Ningú, no,
a ningú. Ens
no
encanten
res.
Els pallassos.
Sí,
a certa distància.
Sí, 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 sí. Sí, alguns pallassos
sí,
que fan, una mica de por. Però
ja
bueno,
està.
Endavant.
Igual que hi ha carnissers que fan por.
Exacte, sí, sí que és veritat. Sí,
però n'hi ha que no.
No, n'hi ha que no.
I la gran majoria
aquesta
no fan por.
Aquesta senyora segur que no fa por.
A mi m'encanta anar a la carnisseria.
Exacte.
I tant.
Jo vaig a la carnisseria perquè, aviam,
l'aprofitem.
Aviam, la qualitat de la carn a la carnisseria... Que no s'ofenguin els vegans, ara, ni res.
No.
Perquè ja s'ofèn tot Cristo.
Sí, sí.
Però, noi, tu vas a una carnisseria, una hamburguesa que t'acaba de fer la carnissera,
sí.
Allò, noi...
Allò no té res a veure.
No té res a veure.
La merda, aquella merda plàstica que compreu
envasada.
No, no.
Feu el favor d'anar a les carnisseries
sí.
A comprar carn. Evidentment, jo també estic d'acord, tot i ser usonenc, en que s'ha de reduir el consum de carn.
Fixa't,
que feien els nostres pares.
Vinguent de tu, que la teva dieta era només carn, eh?
Era.
De pensar que el meu pare, quan anava a col·le, per esmorzar a l'hora del pati, menjava xai, eh?
Peio, de veritat.
Clar, és que... Venim d'aquí, eh?
Però arrossegava costelles.
O sigui, el meu pare se'n anava en bicicleta de Sant Hipòlit a Manlleu, a la Salle, i a l'hora del pati esmorzava costelles de xai.
És que clar... És que
però després... la cara de la mestra quina deu ser?
No, és que la mestra li devia semblar igual. És que el teu pare ve d'una època que veu la Sociedad de la Nieve i diu... Sí, bueno,
bueno sí. Sí, coita.
Sí, bueno, sí. Si hi ha gana...
Si hi ha gana... Què has de fer?
Què has de fer?
Ostres.
Entesos, no s'ha de menjar tanta carn com menjar,
no.
Però la carn no és dolenta, s'ha de menjar, està molt bé, perquè ara... Està molt bé que vetllem pel benestar animal i tota la història, però el que no pot ser, per exemple, és que ara la gent ha deixat de menjar conill perquè ara han decidit que els conills ens fan paneta. I ara hi ha gent que tenia granges de conills que les estan passant putíssimes perquè no es pot vendre conill, perquè la gent els hi fa mania menjar conill.
I jo ja vaig dir que si té cançó, jo no m'ho menjo, eh?
El què?
I el conillet té cançó.
Tots els animals tenen cançó, Neus.
No, tots no.
Tots, oi tant.
El porquet no en té, de cançó.
Onda que no té cançó, el porquet.
Quina cançó té, el porquet?
El porquet. El te la trobo jo ràpid.
Una cançó de porquet.
No, és cap cançó de porquet.
No hi ha cançó de porquet.
Bueno, en tot cas...
I el pollastre segur que té cançó, i bé que te'l menges.
Exacte. I el pollastre és ben bo, és ben saludable, també.
Sí, i tant, i tant.
La carn és bona, és saludable. Que jo sàpiga, la Nuri carnissera. Jo no sé, no crec que tingui cap estigma a les carnisseries.
Bueno, t'estic dient que
bueno,
hi ha tota
sí,
una branca
això...
de gent
sí,
ara...
Però aquesta gent, però què fa? Què volen, tancar carnisseries?
Volen que
volen
no es...
tancar el bon preu, també, perquè també s'hi ven carn, eh?
Sí, sí, volen que no es vengui carn enlloc, hi ha gent. Però no, noi, què vols que et digui, si hi ha gent que volem menjar carn?
Jo és que m'he quedat amb allò del teu pare. És que me l'imagino buscant... És que els nens a mi em diuen, on llenço aquest envàs? I penso, en deu venir amb la costella? On te llenço la costella aquesta? Però, nen, què fas amb una costella?
Dóna-li l'altra nano i es menjarà l'os.
És que, no sé, bueno, no, m'he quedat frapada.
No, és
així. Bueno, escolta, més enllà de tota la polèmica, aneu a les carnisseries.
Sí,
compreu carn bona.
Exacte.
I aquí se seguirà dient que és una carnisseria de tant en tant, la guerra o no?
Sí, clar, sí.
Què vols que diguem?
Ja va ser un xafastre, direm, a partir d'ara. Hi va haver un xafastre a la Segona Guerra Mundial.
M'agrada, xafastre.
Xafastre.
Vale,
el Vietnam va ser un xafastre.
Va ser un xafastre de dalt a baix.
Escolta, en Biel de Barcelona té una pregunta.
Sí, Biel. Escolta.
Sí,
sí, mare Déu. Sí, sí. És una pregunta per la Neus, que jo toco el piano. I et sona Fantasy Impromptu o no?
Sí.
Doncs si no escalfo bé, no puc tocar-la. I necessito tenir les mans amb aigua bullint com 5 minuts per tocar bé, perquè si no, no van els dits.
Mans calentes.
I tu què fas?
Cor calent. A veure, jo la toco...
Espera un moment, abans de res, per la gent que no toca el piano, el Fantasy Impromptu, això és una bestiesa.
És
una bestiesa.
Sí. Tinc les mans fredes.
És que què vol dir?
Clar,
aquesta,
és...
Aquesta,
eh? Sí, sí, sí.
És que
veure... masses notes, no? Masses...
És...
Neus,
és...
Clar.
Recordem que es va equivocar tocant Yellow Submarine.
Sí,
no, i després tot
i avui m'ha relliscat una mica el dit. Sí, és veritat, això que dius...
Mans calentes.
Clar, s'han de tenir les mans calentes. Sí. Jo ara tinc les mans fredes.
Sí.
Com podeu comprovar. Sí. I clar, la...
Sí.
La velocitat... Clar, necessites clar. Molt...
Tot lliga tot, no?
Exacte, costa moltíssim.
I tu fots les mans a dins d'una galleda d'aigua calenta?
No, amb l'aigua no. De l'aixeta la deixo calentant durant 10 minuts.
Ah, anar gastant aigua.
No ho facis això.
Ah, llavors, no. El pantà de Sau queda buit perquè hi ha un nen a Barcelona que vol tocar el piano.
Però a veure, després la deu recuperar per una altra cosa. Però escolta'm una cosa, i si ha d'anar a tocar al Liceu? Què farà?
Si no... no sé què fer perquè tinc concert d'aquí.
Home, seria preciós veure un piano de cua amb una galleda d'aigua a sobre que fumeja una mica.
Sí, o una bossa d'aigua calenta que t'ho preparin. Està això bé. Estaria molt bé. Sí. Les granes aquelles que es posen aquí a les cervicals.
Com es fa? Com es fa per escalfar dins?
Jo, és veritat, és una cosa que no s'ha solucionat.
Se frega les mans una contra l'altra.
I tenint en compte, no pots. Tu saps la bestiesa? Costa molt de tocar això. Llavors, hi ha notes, les negres, les blanques, que estan en una avall.
Però jo he vist operaris, jo he vist electricistes arreglant fusibles a menys 4 graus sota 0.
Estem parlant d'això, pen fantasia impromptu.
Que veus allà que estan remenant coses molt petites de cables amb les mans congelades, pobrets, i ho fan, eh?
Mans plenes de
cables. Ho hem de deixar aquí perquè ens arriba una notícia d'última hora. A veure, notícia que ens arriba del Suprem. El Suprem confirma la validesa de la proposta de llei del govern en relació amb la inserció de publicitat en tots els àmbits informatius. Des d'ara, es podrà incloure publicitat en qualsevol espai audiovisual sense necessitat d'avisar l'espectador. Això permetrà treure rèdit dels seus espais, rèdit com el que tu pots treure els teus estalvis gràcies al compte obert de la Caixa. Els mitjans esperen treure tant suc de la sentència com el que treu Don Simón dels que seus trongers per oferir-te el seu suc de taronja. Invertiran els guanys a millorar les seves graelles i també per aprofitar l'oferta de McDonald's que baixa el preu del Big Mac fins a 2,99 €. Fins aquí la notícia. Nosaltres hi tornem, com sempre, a les 9. 9 hauria de ser el cotxe que compressis aquest... Prou. I tornem a les 9 al búnquer, com sempre, a Catalunya Ràdio.
Adéu-siau.